havia dit alguna cosa de paraula, espero que no. Bé, anem per la conferència. Avui tenim en Pere Alsina Bilbeny. Ell és llicenciat en Biologia, en l'especialitat de Zoologia i màster en Enginyeria i Gestió Ambiental. Ha treballat en Educació Ambiental al Parc Natural d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i al Parc Natural del Corredor i Montnegre. Ha treballat també en estudis i projectes en consultoris ambientals, treball que és el que exerceix actualment. Ha recorregut a peu gran part dels paisatges naturals, pujant als pics més emblemàtics. I ha recorregut també quasi tots els països d'Europa. De manera que avui ens parlarà dels fonaments de l'ecologia urbana.
Bona tarda. Com se sent? Sí? Se m'ha dit que normalment els conferenciants prefereixen fer-ho asseguts. Jo prefereixo fer-ho dret per a vosaltres, per a tots plegats. I perquè estic acostumat. Et dic que és més fàcil assegut amb els apunts al davant. El que no sé és... se sent bé? Tot el... Crido més fort? Parlo més fort? Val. No tinc por que amb la veu amplificada hi hagi gent que digui baixa, baixa el to. Bé? Bona tarda a tothom. Diuen que el no acompliment de les expectatives genera frustració. El títol de la conferència no és el que teniu en el vostre full de to. És els fonaments de l'ecologia urbana. L'ecologia és una ciència que estudia les relacions dels organismes vius i la part física, les pedres, l'aigua, a tot el món, i que divideix el món en ecosistemes diferents, els deserts, les selves, els boscos, el mar, els llacs, els estanys. Nosaltres, avui, aquesta conferència versa sobre l'ecologia urbana. L'adjectiu és important perquè, si no, algú pensarà, bueno, escolta, i els boscos, i els deserts, quan en parlarem? No, és dels ecosistemes urbans. Dit això, fet aquesta puntualització, comencem. Què tal? Es veu bé aquí al darrere? A tall d'introducció, bona part, tothom té molt clar que les selves tropicals, la taigà, els boscos de coníferes de Rússia, de Sibèria, de Noruega, del Canadà, les boscanes aquestes de Bambi, de roures i fagedes, i els boscos mediterranis, tothom ja té molt clar que això són ecosistemes. En aquest cas he posat un exemple d'ecosistemes forestals, tots ells, selva, boscos de coníferes, boscos mediterranis de pins, alzines i suros, boscos de roures i fajos, tothom té molt clar que això és ecosistema, s'estudia, hi ha les escoles, els que fan biologia, però la gent ja no té tan clar, bona part de la gent, que ciutats com aquesta, que tots coneixeu, sí, oi? Barcelona, la capital, a punt d'aterrar, doncs, com aquesta i tantes altres, conforma també un ecosistema com els boscos, les brolles, les estepes, els deserts i tal. I és el que avui serà el nostre objectiu per estudiar i per parlar i per comentar. Tan sols per posar el fonament del que és un ecosistema, quan es refereix a una... he posat una definició, hi ha tantes definicions d'ecosistemes com ecosistemes hi ha al món. Cadascú té la seva. Però la més clara és un conjunt o un espai físic on hi ha elements físics, parets, rius, mars, torrents, físics que no tenen vida, que comparteixen aquest espai amb éssers vius, fongs, animals, plantes, bacteris, virus, tot allò que remena la cua, amb cua o sense cua. Conjuntament, tot això és un ecosistema. Per tant, podem fer ecosistemes grans, petits, mitjans. Un ecosistema pot ser tant un bosc com un arbre, un tronc gros d'un arbre que es podreix i que l'obres i veus les larves dels insectes que es mengen la fusta, els fongs, la molsa, tot això també pot ser un altre ecosistema. És un criteri, per tant, subjectiu a l'hora de determinar de quin ecosistema estem parlant, si del bosc d'Europa, dels boscos d'Europa, del bosc del Maresme, o bé del tronc aquell mort que és a terra, que en ell mateix conforma un ecosistema. Exemples d'ecosistemes, el que avui centrarà la xerrada són aquests ecosistemes urbans i sobretot les concomitàncies, els trets comuns que tenen els ecosistemes urbans arreu del món. Bé sigui Europa, com la nostra capital, Barcelona, Moscou, arran del riu Moskva, o bé Manhattan, Nova York, Hong Kong, antiga colònia britànica a l'Àsia, o bé a Ciutat del Cap, Cape Town, a la banya de l'Àfrica. Totes aquestes ciutats, malgrat ser ciutats diferents, en climes diferents, tropicals com Hong Kong, mediterranis com Barcelona, centre europeu com Moscou, centre europeu com Nova York, o bé, ja no sé quin altre ha aparegut, Barcelona, Mediterrània, totes aquestes tenen elements diferenciadors entre elles, però com a ecosistemes tenen uns trets comuns que ara desgranarem un a un. Quins són aquests trets comuns? El primer de tots ells és el més llarg d'explicar, però és el cabdal i que conforma els fonaments, la peça essencial per entendre què diferencia els ecosistemes urbans de la resta d'ecosistemes del món. De boscos, de mars, de llacs, d'estanys, de glaceres, geleres. És el cicle obert de la matèria. Hem de fer un petit parèntesi, fer una mirada al passat per entendre què vol dir això del cicle obert de la matèria. Amb aquesta vista, algú ho reconeix, aquest paisatge, dels paisatges més bonics del país. Des de dalt del santuari Bellmunt, frontera de Bellmunt, frontera entre Osona i el Ripollès, el Vidranès. Bé, depèn de si parlem de Catalunya o si parlem del Maresme. El Maresme tan sols fa... No hi ha rastres de persones humanes des del Neolític. Això fa que algú digui, les persones hi són des del Neolític. No. Tenim rastres i documentació que hi ha persones des del Neolític, però no sabem si en el Paleolític n'hi havia. Si n'hi havia, no les hem trobat. Però des del Neolític, des de fa 5.000 anys, sí. Abans que hi haguessin aquestes persones, no hi havia persones, fa 2 milions d'anys, hi havia animals, plantes, però no hi havia persones, fa 2 milions d'anys. I el medi natural, i això és com una mirada al passat per entendre el que vindrà ara, el medi natural tenia el seu propi cicle de la matèria, sense persones, ara no hi ha persones al món. En què consisteix? Doncs bé, posem un exemple. El cirerer d'Arbós fa les flors de l'Arbós, que les té tot l'any, és l'únic arbust, us ho dic a vosaltres i a ningú més, que té flors tot l'any, flors o fruit tot l'any, perdó, fa els fruit, aquest fruit, les cireretes, quan no hi havia persones, cauen a terra, i aleshores entren en acció uns organismes que a grans trets anomenem descomponedors, que són els escombriaires del bosc. Que aquesta substància, aquesta matèria orgànica que cau a terra, la digereix, la metabolitza, se la cruspeix i la converteix, això que és orgànic, en elements minerals, com el silici, el nitrogen, els nitrats, fosfats, el que sigui. Elements minerals, sense vida, que es quedaran a terra fins que el mateix cirerer d'Arbós torni a xuclar aquests elements minerals, pugi a través de la saba a les fulles i amb aquesta reacció que se'n diu la fotosíntesi, que és amb el raig de sol, agafant aigua, agafant diòxid de carboni, aquestes sals minerals tornen a convertir-se en matèria orgànica, que al seu torn es tornarà a caure a terra, les fulles, les branques, es tornaran a podrir, per dir-ho així vulgarment, que vol dir que els fongs i altres organismes que es mengen això ho tornaran a digerir, tornarà a ser elements inorgànics que tornaran a ser xuclats per l'Arbós, que tornaran a fer fulles, que tornaran a fer fruits, que tornaran a caure, i això és el que s'anomena un cicle tancat de la matèria. amb molt poques fugues. Hi ha fugues aquí? Sí que hi ha fugues. Si ve un gaig o una merla i es menja aquesta cirera, vola 10 quilòmetres enllà i allà, doncs allà fa la seva femta, doncs part d'aquesta matèria se n'haurà anat enllà. Sí, cert, serà una obertura, una fuga. Però a la mateixa probabilitat hi haurà un gaig o una merda d'un altre bosc que vindrà en aquest. Per tant, el cicle de la matèria en un bosc, en un medi natural, és molt tancat. Hi han fugues, però és molt, molt tancat. També hi ha transport horitzontal. L'esquirol que agafa una gla d'un bosc fa quilòmetres i se l'endú amb un altre, però a la mateixa probabilitat un altre esquirol el portarà aquí. En definitiva, a grans trets, el bosc ni s'engreixa ni s'aprima. Perquè si s'engreixés, si s'engreixés, cada cop hi hauria més massa al bosc, bé, un cop el bosc és madur. El bosc, un cop arriba a l'edat madura, ja no creix, no afegeix quilos. Molt diferent de les persones en aquest sentit. No afegeix quilos. Nosaltres, quan ens fem grans, a mesura, nosaltres, jo també, ens costa més mantenir la línia. Doncs no afegeix quilos. Però s'anomenen transport vertical de nutrients i transport horitzontal, així tècnicament parlant, amb un ecòleg. No? Fa 2 milions d'anys, just fa 2 milions d'anys, o 1,8 milions d'anys, a l'Àfrica comença a sortir això que és l'Australopithecus afarensis, que sembla que és el precursor de la nostra espècie humana, i aquesta nostra espècie humana es comporta com un animaló, com un esquirol, com un corrent, bosc amunt, sabana enllà, amb poques diferències respecte a un lleó, una hiena, un elefant. No cultiva res, busques el que se'n diu l'època de caçadors recol·lectors, menja fruits, arrels, bulbs, i de tant en tant caça algun animador si es deixa. Per tant, la seva petjada sobre aquell medi no és superior a la que pugui tenir un tigre o un lleó, o no molt superior. Per tant, aquesta època la deixem. Arriba ja, però fa 5.000 anys, l'home i la dona, cansat ja d'anar amunt i avall, decideix posar els fonaments en un lloc, sentar, ja estic cansat d'anar amunt i avall, i és l'època en el que s'inventa l'agricultura i la ramaderia, i aquella persona diu, ja estic cansat d'anar amunt i avall, gràcies a tenir ramats i a poder plantar patates a l'Amèrica, o ordi, seré amb blat, ja puc viure sense bellugar-me tant. Aleshores, el cicle es comença a obrir de la matèria una mica. Al principi, poc. Nosaltres hem conegut tots els pagesos de societat molt tancada, o sigui, en el sentit que cultivo uns tomàquets que em menjaré jo, però l'excedent el venc a plaça, o bé el venc més enllà, a Barcelona. Aquells tomàquets fets aquí al Rial de Pollroig o Vallmaria, al principi es queden al mas, després es venen entre Enys i Canet i Sant Pol i Sant Cebrià, i després ja es venen més enllà. El cicle es va obrint. La mateixa persona en el medi agrícola es va obrint. Els xais i les vaques que tens al principi és autoconsum, però després ja no. Els fems de les vaques serveixen per adobar els camps. Això seria tancament de cicle. Les vaques mengen herba, fan fems i els aboques allà. Però al final aquella vaca a trossos el vedellet, perquè a Catalunya no hi ha gaire costum de menjar bou o vaca gran, sinó vedellets, els vens i se'ls mengen a Barcelona, Tarragona, Lleida o Perpinyà. I els restes d'aquells vedellets, d'ossos, de tendrums, ja no retornen al Vallès, al Ripollès, sinó que es queden allà. Es va obrint el cicle. En el paroxisme de l'obertura, en el grau màxim d'obertura, aquí hi ha els enciams, l'intensitat. Ja es fan servir nitrats i fosfats que venen de Xile, s'apliquen aquí a l'horta i es queden aquí. No retornen a Xile. I el paroxisme de grau d'obertura del medi rural és el kiwi. Aquesta planta que ara ja tots coneixem, però que fa 20 anys pocs coneixíem, és una liana de Nova Zelanda, dels nostres antípodes, del lloc més llunyà que tenim d'Arenys estan, i a cap altre lloc més lluny a la Terra que Nova Zelanda, d'aquí estan, és els antípodes. Si clavéssim una agulla des d'Arenys en el vol, poguéssim clavar una agulla en el globus terràqui, clac, 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 i la poguéssim anar com un filaberquí, sortiria a Nova Zelanda. Per tant, el kiwi, que amb la crisi de la maduixa, amb la gran davallada de la maduixa per l'entrada de maduixa de primer de Huelva i després del Marroc, es va vendre com a la panacea al pagès nostrat, maresmenc. Maresmenc i salvatà i vellesà. De dir, bé, si ara les maduixes no podem competir, aquí tenim el kiwi. I vam plantar kiwis. I encara alguns pagesos en tenen. A Vallmanya, a Tordera. Hi ha grans plantacions de kiwi. Bé, aquell kiwi no va poder competir. No va poder competir amb el kiwi neozelandès. Tot i el cost que té associat el kiwi neozelandès, per cada kiwi que ens mengem, que ve de 12.000 quilòmetres, ho havia calculat, no ho sé, 12.000 o 14.000 quilòmetres, és competitiu econòmicament i amb gust. El gust és subjectiu. La gent no li agradava tant el d'aquí. A mi m'agradava més el d'aquí. No per patriotisme maresmenc, sinó perquè era un punt més àcid. No? A la gent li agradava més el neozelandès o el francès. Bé, aquest kiwi neozelandès ha impedit que el kiwi maresmenc o català prosperés, perquè no han competit ni en preu, perquè podries dir, preferim el de Nova Zelanda, però el d'aquí no ens agrada tant, però val meitat de preu, en comprem. Doncs no. L'obertura del cicle es va fent i ja no cal dir que el grau màxim és quan les persones es posen a viure a les ciutats, que ja fa molts anys que les persones viuen a les ciutats, però mai tant, però pocs anys que la major part de persones viuen a les ciutats. No sé si m'heu entès. Fa anys que existeixen les ciutats, però no fa tants anys que el gruix, si féssim un percentatge de les persones que viuen a Catalunya, la majoria d'elles viuen en ciutats. La ciutat ja és el grau màxim d'obertura de cicle, el medi urbà, amb materials, les llaunes que ens bevem de Coca-Cola que venen de Jamaica, la llauna no, el mineral, la bauxita, amb els quals s'extreu l'alumini. L'element gràcies al qual es fa de Jamaica, ve de Sud-àfrica i de Rússia. El plàstic ve de Venezuela, el petroli gràcies al qual es fa plàstic, perquè el plàstic era un antic residu del cracking tèrmic, d'un procés industrial del petroli, era un residu, i és l'etilè. Es van inventar que polimeritzant aquest etilè, afegint-en un, fèiem el polietilè, que és el plàstic del flor, Bernel, Lucil i tot aquest plàstic, polietilè d'alta densitat, el plàstic de color. L'alumini, les llaunes, els cotxes que venen d'Alemanya, de Corea, tot ve aquí i quan es fan malbé no retornen allà. I això és el que fa doncs, que les ciutats i el medi urbà sigui un embut xuclador de matèria de tot el món, les ciutats de llocs desenvolupats. L'efecte final, quin és aquest? Que els contenidors es colmaten, això no passava als anys 30, ni 40. Això passa a partir dels 70, 60, 70, 80. I que quan els abocadors d'aquí d'Arenys ja no donen a l'abast, ho portem al de Santa Susana, que no dona a l'abast, el de Vallmanya tampoc. Ho portem a l'incineradora de Mataró, que tampoc dona a l'abast, i ho portem ja aquí, el cancell del Montseny. El cancell és el nom, la marca d'aquest municipi, que tenen la sort o dissort de tenir un dels abocadors més grans de Catalunya, és on va part dels nostres residus, Santa Maria Palautordera, l'abocador de les Valls. Això és l'efecte de l'obertura del cicle, que l'explicaré d'una forma ja més detallada, s'entén i més potser ortodoxa amb aquest gràfic. Fa 20 anys hem duplicat en els últims 20 anys només, en els últims 40 hem quadruplicat. Cada persona fa el doble de residus en els últims 20 anys. Sí? Fem més residus per persona. I a més, no. És una mera constatació això, Això va lligat a la riquesa. Un dels indicadors de residus, petit parèntesi, és la producció de residus, indicadors d'economia, que l'economia va bé, és la producció de residus. I ens trobem amb un antagonisme pervers i dolent, que mentre la producció de residus és un indicador negatiu ecològic, És un indicador positiu econòmic. Sí? I després, si de casa, al final en parlem d'això, però perquè no l'objectiu. Cada cop, doncs, fem més residus per persona, i no només en fem més, perquè també en fèiem fa 40 anys, però fa 40 anys la major part de residus que es feien eren orgànics, que anaven o bé al femer, o bé passava un carro i ho feia tarida, i com orgànics se'n feien pocs, tal. Quatre llaunes, quatre papers pel drapaire, i tot quedava... Tot quedava allò. Però ara, no. La matèria orgànica, que ara és el 30, això és una mica antic, 30%, fa 30 anys era el 80%. I els envasos plàstics i paper, que ara són el 50-60%, fa 30 anys eren el 10%. Per tant, cada cop fem més residus i el fem de naturalesa diferent. No només pesa més la bossa, per persona, i evidentment per país. La bossa pesa més, però si l'obrim, l'aspecte que té la bossa també és diferent i el percentatge de residu orgànic disminueix en la mesura que puja. Envasos, sobretot, la riquesa va lligada amb envasos, Porexpan, plàstics, llaunes, i paper cartró i vidre. Al final, doncs, hem intentat fer mesures per tancar el cicle, reciclatge, no deixa de ser intentar fer el que fan els fongs en el bosc. Tot allò que llancem, recuperem. Hem passat del 13% de fa uns anys, ara hi ha un 35%. Estem més bé en reciclem un terç del que llancem, però la gran part de coses que generem encara ho llancem. Sigui com sigui, tot plegat també no només generem residus sòlids, sinó residus líquids, que en el nostre cas van a mar, però en la major part van a llacs i estanys, i que al capdavall, i no poso text mai en les conferències, no sé si us posen gaire text, però en aquest cas ja com a colofó, això del cicle obert de la matèria, sí, per reforçar, els residus líquids contaminen rius, mars i estanys, afegeixen nutrients en els estanys, els enriqueixen, no hi entraré molt en això, fa que sigui tot verds, els estanys, quan veieu un estany verd, vol dir que allà hi ha molt de nutrient, molta alga, es contamina, gastem l'aigua, si Barcelona tornés a patir un setge, com el que va patir fa 300 anys, no aguantaríem ni una setmana. O que el que va patir Sarajevo, ciutat que conec bé, fa poc, fa tan sols 20 anys, ells van aguantar anys, nosaltres no aguantaríem una setmana. Per què? Perquè l'aigua de la que ens abastem ve de fora de Barcelona, molt lluny. De fet, l'aigua ve de Núria, però la captació és aquí a anglès. Però l'aigua baixa de Núria del Ter, la que veuen a Barcelona. Si es talla aquesta aixeta amb un setge, Déu no vulgui, Barcelona, els habitants no aguanten més d'una setmana, o de 10 dies o de 15 dies. Bé, els residus gasosos en forma de contaminació atmosfèrica, que no només fa mal a les persones, sinó també als materials, a les plantes i als animals, i els residus de tipus sòlids, que ja els hem comentat. En definitiva, aquest primer punt, dels 11 que parlaré, i els altres no seran tan llargs, no patiu, ni molt menys, és el capdalt. La ciutat és un embut, és un gran xuclador de matèria de tot el voltant, no del voltant de les ciutats com era abans, els camps de Sant Andreu del Palomar, de Sant Martí de Provençals, de l'Hospitalet, del Prat, que abastien la ciutat, no? Els kiwis de Nova Zelanda, les pomes de Xile, la carn, la vedella, els xais d'Austràlia, els porcs d'Osona, d'Holanda, etc. Un gran xuclador de matèria que quan els residus, després de nosaltres metabolitzar això, no retornen al seu lloc d'origen i es converteix i tenim aquí un problema. Bé, això el que afavoreix són sobretot les espècies comensals. És un nom tècnic, però que no té substitut. Comensal, què carai és un nom? Què vol dir una espècie comensal? En la relació entre espècies diferents, poden ser paràsites, quan una emprenya l'altra, un en surt beneficiat, el mosquit, xucla la sang, ell content, jo enfadat. Relació de parasitisme. Relació de simbiosi, quan tots dos hi surten guanyant. I la relació de comensalisme és quan un hi surt guanyant i l'altre ni fred ni calor. Neutre. Les espècies comensals, que ara veurem quines són, es veuen molt afavorides, es veuen molt afavorides per la quantitat de menjar que hi ha als pobles i ciutats. un exemple, la descàrrega en obert que encara es fa al port de Tarragona, el principal port de gra de tota Europa, que és espectacular, i per això és espectacular anar-hi, perquè hi ha centenars de milers d'animals que s'aprofiten de la descàrrega en obert del cereal, de la soja, en obert, sense tancar. O bé, de les persones que voluntàriament i deliberada alimenten, com aquestes persones que voluntàriament alimenten. Bé perquè voluntàriament alimenten, bé perquè involuntàriament hi ha menjar. On? Al voltant d'una terrassa on la gent es menja l'entrepà. Això sembla anecdòtic, però no ho és. 300 persones passant per aquella terrassa en un dia menjant 300 entrepans o 500, queden molles de pa que aprofiten les rates, els ratolins, el que sigui. En alguns casos aquesta aportació és voluntària, en aquest cas, i en d'altres casos involuntària, deliberada o no. Sigui com sigui, l'efecte és el mateix. Posar menjar, parar el plat a taula, a una rècola d'animals de mena diversa, insectes, ocells, mamífers, que s'aprofiten d'això. L'exemple que tenim és aquest, el dels coloms, roquer, una espècie que s'alimenta d'herbes, és herbívora, en teoria. La gent, poca gent ja s'ho sap, perquè acostumada a veure-la menjar de molles de pa, és herbívora. S'alimenta de flors i de brots tendres. A Barcelona sí que ho saben, i molt bé, perquè tenen una densitat tan alta de coloms que quan planten els parterres amb flors, desapareixen totes les flors d'avui per demà. Pares el plat a taula i la delicatessa, ens menjaven flors, no en tenim, i aquí. El colom roquer, que no em puc, però que s'ha vist afavorit per dues coses, que els hi hem parat la taula i perquè el nom roquer no li ve de que li agradi l'Elvis Presley o Red Hot Chili Peppers, sinó de la seva necessitat de criar en les roques. De fet, les colònies de roquers naturals dels Països Catalans crien a Menorca i a Mallorca, en els penya-segats marins. Aquí no hi ha penya-segats marins, que hi ha cases abandonades, torres de guaita abandonats, castells abandonats, i aquí abandonats a dintre, és important, a dins d'ells fan el colomar, i a més de que algunes persones construeixen colomars, però i s'alimenten allà. Una altra espècie que s'ha vist molt afavorida és el gavià argentat, espècie que la teníem tot l'any aquí a la costa, però ara ja la tenim a dintre un poble, a les grues dormint-hi i criant a pocs llocs, però ja criant després de mai haver-ho fet en els últims 100 anys. Cria ja les teulades del centre del poble. El gavià argentat de potes grogues, que la gent el coneix com a nom gavina, que va passar a les Illes Medes d'haver-hi 1.000 parelles a l'any 70 a 14.000 al 90. I no és que anessin la gent a les Illes Medes a portar... He dit les Illes Medes perquè concentrava el 90% de la població nidificant, perquè l'hivern són a tot arreu, s'escampen i pugen als rius i arriben a Camprodon i a Sant Joan de les Abadeses. Però hi arriben perquè hi troben menjar. Quin menjar hi troben, riu amunt, els abocadors? Han remuntat els rius a Girona, ja fa anys que s'hi treus un tros de pernil, un esport practicat a Girona, la gent que té casa que dona l'unyà, treure un tros de pernil i venen els gavians a treure-te'l de les mans. Bé, dos motius. Han canviat el comportament. Ja no s'alimenten només dels descarts de pesca. S'alimenten de tot allò orgànic que troben als carrers, als patis de les escoles, que es converteixen en autèntiques imatges de la pel·lícula Birds de Hitchcock, que queden reblerts de gavines, gavians i coloms, i sobretot dels abocadors a l'aire lliure. Vas allà, trobes un xoriço, vam trobar un congre dalt del campanar d'Arenys. Un congre així, que havia agafat a la platja i l'havia dut al campanar d'Arenys. I a Lloret de Mar et truquen espantats senyors que tenen una torre que troben un rap a dintre de mig menjat. Ells que havien agafat amb un abocador, clar, que els hi cau amb una torre de Lloret i s'espanten que un rap del cel. I això, I això que pot semblar de broma, i que és anecdòtic, però això ha passat, i jo en tinc constància. Van a menjar els abocadors, han remuntat els rius, i ja crien a Ripoll, a Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, a Roda de Ter, a Vic i Arenys, tot i ser-hi sempre a la costa, ara ja ens crien a les teulades del nucli. S'ha vist aprofitat per l'abundància de menjar. I... Sí, ja. Què fa aquests, eh? Els senglar són els últims ja, els últims a afegir-se al club de les espècies comensals. Bueno, hi ha més d'espècies, però he posat algunes significatives. La primera era el colom, que ja fa anys que genera problemes. Els gavians, els últims anys comença la gent a estar-ne fart. I aquest és l'últim, a Noqui Arenys, però en d'altres llocs com Barcelona, on els hi baixen a menjar. Per què? Perquè cada cop hi ha més senglars a Catalunya i qualsevol s'esforça a fer furgades, que és el nom, que ho fan no amb les potes, com pensa molta gent, sinó amb el musell, en els marges de camins, furgades de senglar per menjar rels, quan caminant 100 metres trobes una bossa amb entrepans, xorís, ous, arròs, un enciam, i sense bellugar-te tens tot el menjar allà a la taula parada. En aquest cas, una foto que vaig fer a Barcelona, i bé, en aquest menjava, estaven contents. De moment, generen pocs problemes, algun susto, accidents de trànsit, però no molt. Hi ha altres espècies comensals, típiques, que s'aprofiten de l'excés de menjar que hi ha als pobles i ciutats, els ratolins, les rates no les he posat, però també, és una altra espècie, la rata, és una espècie nova, que va arribar aquí al segle XIV o XV, ara me'n recordo exactament, és asiàtica, és espècie nova, però que ja viu aquí tot arreu, és de fora. La rata, el ratoliu, la panerola, que és americana, aquesta és americana, que aquesta s'ha vist beneficiada per dues coses, pel menjar que hi ha a les cuines, tots en tenim a les cases, i per la calefacció. Quan a les cases hi feia fred, hi havia menys paneroles, perquè són de clima subtropical. Clar, i les cases a 20 graus, 22 graus sempre, doncs estan molt bé. No entrem en detalls. L'última, una que va arribar aquí, que és una espècie ja comuna, i que tothom coneix, que sembla un colom, però que no és un colom, que és gris clar, més petitó, amb aquesta... és la tórtora turca. Tórtora turca, que va entrar en l'any amb el naranjito, més o menys. Va venir als anys 80, des de... per dir-ho, per seguir. La tórtora turca, se diu turca, no va venir a Turquia, a Catalunya, de l'Anatòlia, va conquerir els Balcans a principis de segle, més o menys allà quan va començar la Gran Guerra a Bòsnia, ara ha fet anys que va començar, en Prilep, que va assassinar l'arxiduc, l'hereu. Va començar per allà i aquesta espècie es va anar escampant, va arribar als Alps a mitjans del segle passat i va entrar a Catalunya als anys 80. La tórtora turca, que fa aquell que és l'únic que canta, calla ja, quan fa calor i tot, des de les antenes, doncs bé, també s'aprofita del menjar que deixem als carrers. Però a diferència dels coloms, no li molesta tant a la gent, perquè no fa el niu a les cases, sinó en els arbres. I a no ser que tinguis un cotxe aparcat sota un arbre, doncs no molesta tant com els coloms. I no són colonials com els coloms, que hi ha en un colomar 300 coloms. Elles fan nius als arbres més escampats. Bé, segon punt. Derivat del primer, l'obertura del cicle de la matèria fa que les fugues en els processos de les ciutats, en allò que rebem, matèries primeres o menjar, metabolitzem i tractem aquí, hi ha pèrdues. Part d'aquestes pèrdues són trossos d'alumini, que no alimenten a ningú, trossos de ferro tampoc, però les parts del menjar són aprofitats per les espècies comensals que tenen un àpat de festa major diari, diàriament, i més amb la bonança econòmica. Aquí posaré una foto inversa al significat al qual vull dir. Que vull dir? A les ciutats hi fa menys vent, a totes les ciutats del món. No vol dir que no hi faci vent, sinó que hi fa menys vent que a l'exterior. Això, els d'Arenys, que tenim tirada a mar, ho sabem perfectament. Tu mateix dia vas a passejar per l'Espigó, ai, quin aire més fred que fa. I a la que gires ja les rieres, depèn de com bufi el vent. Si bufa llevant i estàs ja a la placeta, ai, ja fa vent, s'està molt bé. Aquí sí que s'està bé. La temperatura és més bona. No, la temperatura és la mateixa. La temperatura és gairebé la mateixa. El que és diferent és que aquí a la platja fa vent i aquí no. El vent, només el vent, ja genera, provoca que davalli el confort tèrmic. A les ciutats no hi fa vent. A l'Eixample de Barcelona mai hi fa vent. A dalt a Horta o arran de mar, sí. A Manhattan, arran de riu, sí. Al mig de l'illa de Manhattan, no. Les ciutats aturen el vent. Per què? Per la barrera física. I això té una importància, oi tant. Això no només fa que les persones ens hi sentim més bé, sinó que si a més a les ciutats hi ha entre 5 i 7 graus més que fora, gràcies a l'efecte illa tèrmica, per què es deu? Per què hi ha l'illa tèrmica? Doncs bàsicament hi ha cotxes anant amunt i avall, que motors engegats als cotxes, molts, centenars de milers al dia, calefaccions engegades, una cosa que la gent no té en compte tant, l'asfalt reté la calor i la deixa anar a l'hivern, perdó, a l'hivern, a la nit. Tot plegat fa que, aproximadament, i depèn de cada ciutat, però en el nostre cas respecte a Barcelona, a la nit hi ha entre 5 i 7 graus de diferència. A Barcelona, a plaça, clar, Barcelona és molt gran, plaça Catalunya, una nit d'hivern, 10 graus, 12, Arenys de Mar, 5, 6. Però, home, 5 graus més, 5 graus menys, tampoc ve d'aquí, no? No ens ve d'aquí nosaltres, que molts tenim calefacció, pim, arribant a casa, ai, quin fred al carrer, 10 minuts, al carrer 5. Però sí que 5-7 graus menys durant 10 hores, 12 hores de foscor, sí que afecta alguns animals, com per exemple aquests. Els veieu bé? Potser els veureu més bé així. Aquests, sí, els ocells en general de nit dormen, amb algunes excepcions a rapinyaires. I un parell més d'excepcions. Dormen a la nit. I dormen a l'aire lliure. I dormir a l'aire lliure no és el mateix dormir a 12 graus que a 5. I ells, els ocells, per posar un exemple, però també els mamífers, però els mamífers fan caus. Tenen fred. Els ocells no dormen al niu, normalment. Dormen allà en un arbre. I perden greix. Tant és així que tu peses un ocell a la nit i al matí i pesen diferent del greix que han perdut. Greix per escalfar-se, per mantenir-se... Bé... No, és que no és broma, és que és així. Perquè tenen la taxa metabòlica molt alta. El seu cor els hi va a 300 per hora. Oh, i cremen molt i necessiten greix. Si tenen molt de fred, es moren. Aleshores, aquests ocells, que alguns coneixeu i d'altres no, que fan aquestes formes a l'hivern, són els estornells, que no teníem a Catalunya com a nidificant fins l'any 67, i que els tenim ja com a nidificants. Abans eren només hivernants, venien de Letònia, de Rússia, de Noruega, Suècia, Alemanya, a passar l'hivern aquí. I quan tornava a primavera, au, tots cap amunt. Me dius, home, doncs el mateix problema tindran a Alemanya, a Rússia, i la conclusió lògica, la gent que fa pregunta, home, doncs allà també tindran el problema, no? No. Per això els estornells de tot Rússia, de tot Alemanya, de tot Polònia, de tot Eslovàquia, que es concentren aquí, la superfície gran que allà ocupen, aquí es concentra. Per tant, toquen a més estornells per unitat de superfície. I això fa que, clar, que tinguem aquestes volades, com aquesta de centenars de milers d'estornells en un camp d'olives de les Garrigues, o en un camp d'olivar de l'Empordà, o bé a la Rambla de Mataró, a la Riera de Mataró o a la Riera de Figueres. I que això generi... Per què hi fan aquests estornells? Doncs buscar-hi calor. els arbres de la Riera de Figueres i fa 5 graus menys, si està molt més bé, que no pas els camps al voltant de Vilabertran i de Vila-sacra, on passa molt més fred. Es concentren centenars de milers d'estornells i generen problemes d'excrements, mobiliari urbà, etc, etc. Aquí tenim una foto molt maca, això és Anglaterra. Això és abans d'anar-se a jugar, eh? El problema el causen a l'hora d'anar-se a jugar. Normalment fan una prejoca, es troben tots en un punt i d'allà se'n van a dormir junts. Per tant, en diuen el predormitori, que seria doncs com més que el predormitori, un dormitori de dormidor d'estornells és una joca, eh? S'hi van a jugar. Doncs van primer un pre, es troben i tots junts, ara ens desplacem. Primer es troben els que estan escampats arreu i d'allà es troben i se'n van a dormir junts. Bé, aquest és un efecte que també tenen a Chicago, a Nova York, un problema, perdó, efecte i problema, a Chicago, a Nova York, que és una espècie nova per ells. Van anar d'Europa allà i es va escampar de l'est a l'oest americà amb 20 anys. No el tenien els estornells, es van alliberar a la costa est, a Virgínia i tal, i van conquerir. Per tant, una cosa que sembla anecdòtica, la temperatura, 5 graus, 7 graus de diferència, i el vent, la bonança tèrmica, té afectacions importants, categòriques. Una altra cosa que comparteixen, que comparteixen totes les ciutats, és una contaminació atmosfèrica, evidentment, més alta que l'entorn. Molt més alta o més alta depèn de moltes coses, bàsicament de si fa vent o no. Barcelona és relativament parlant una ciutat poc contaminada. No, hi ha molta emissió de contaminants, però com que és prop de mar, escampen. Que no vol dir que desapareguin, sinó que escampen. En canvi, una ciutat amb una olla com és Manresa, allà al mig, envoltada de muntanyes o Vic, escampa menys contaminants, molts menys, emet, però no s'escampen. Sobretot a l'hivern, quan hi ha inversions tèrmiques, que fa que l'aire quedi fred a baix i totes les combustions de calderes, sigui de la mena que sigui, i de cotxes, queda allà i la gent els va respirant perquè no surt. Estan envoltats del Montseny, del Vidranès, dels Cingles de Bertí, i allà queda. Per tant, però sigui com sigui, les ciutats tenen contaminació atmosfèrica i això afecta a les persones, evidentment, amb asmes, malalties, els materials que corromp escultures de Gaudí, de Puig i Cadafalc, sobretot les calcàries, amb roca calcària, es corrompen amb els àcids i es desfan. Per tant, té afectació econòmica. I també, podria parlar, una conferència és només sobre contaminació atmosfèrica, per tant, no em puc estendre. I també sobre animals i plantes, menys estudiat, perquè tenen menys interès econòmic. Però sí que ha estat molt estudiat aquesta mena de matrimoni de conveniència, que és això, que és un líquen, sí que ha estat més estudiat, perquè és molt sensible a la contaminació. Un líquen és un matrimoni de conveniència. Abans parlàvem dels comensals, parasitisme i simbionts. Un líquen és un matrimoni de conveniència entre una alga i un fong. Són dos éssers separats que s'ajunten i tots un ofereix una cosa i l'altre ofereix una altra. Després ja els comentaré. I formen un ésser conformat de dos éssers, que és un líquen. Aquests líquens són molt sensibles a la contaminació. Tant és així que hi ha haver-hi persones que van estudiar la contaminació atmosfèrica a través dels líquens que hi havia a la ciutat. Com més contaminada era, menys líquens hi havia. Com més neta era, més líquens és. Això és una manera més barata que no anar mesurant cada dia l'aire que hi ha, que es pot fer, però que val molts diners. I mirant només la composició de les teulades, eren capaços d'escatir quin era el nivell de contaminació d'aquella ciutat de Bristol, Birmingham o de la conca del Ruhr, sobretot, d'Alemanya. Això s'ha fet molt a Alemanya i a Anglaterra. Ciutats molt contaminades per òxids de sofre, del carbó que crema. Els òxids de sofre fan pluja àcida i maten els líquens. I només veient quins líquens hi ha, ja eren capaços d'escatir si allò estava molt contaminat o poc. La contaminació acústica, que tothom... molt típica i molt molesta per a les persones. bé, d'obres, ningú li agrada tenir l'obra, pum, 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 totes les obres, els percutors, bé, del trànsit, Barcelona, obres la finestra, l'Eixample, so continu, de dos tipus, de l'aire que desplacen els cotxes en el camí, i de la, quan són velocitats baixes, el soroll ve de, del fregament de les rodes amb el terra. I a velocitats altes no se senten les rodes, sinó que se sent el desplaçament de l'aire. Aquell soroll. Bé, el soroll. I una altra mena de soroll també que afecta poc, que no és molt sorollós, però com que és aleshores de nit, de tranquil·litat, les terrasses, no? I les discoteques i els clubs. Això afecta molt les persones. I sobre les persones s'ha estudiat. Però hi ha un component molt grau de subjectivitat, que es pot resumir amb 80 decibels de mar, perdó, decibels és la unitat de mesura de la intensitat del soroll. 80 decibels de soroll de mar, 90 no molesten, i 60 d'una persona rascant el terra, sí. Sí, menys intensitat de so, quan els sons són naturals, molesten menys que els artificials. Això tots ho sabem, però costa molt demostrar-ho. Perquè clar, tu pots mesurar, tu no pots mesurar que ets artificial o natural, so. No? Tu reps un soroll, el sonòmetre et mesura la intensitat, 80. Si és natural, molesta poc o no molesta. Si és artificial, amb menys intensitat, molesta més. Bé, l'efecte del soroll sobre les persones humanes està poc estudiat, però tots sabem que és molest. Provoques, en extrem, el que es diu presbiacúsia, que vol dir que perds la capacitat auditiva. Però, no se sap molt bé què ens passa a nivell fisiològic. Amb els animals se sap encara menys. Sí que se sap que és més molest pels animals els sons inesperats que no pas els sons continus, encara que siguin el soroll sempre. Un exemple d'això. A la Sagrada Família de Barcelona hi cria una parella de falcons. Hi ha obres, i estan avesats, i estan acostumats, i han habituat sensorialment, però si els serà família de nit, algú va allà i fa un castell de focs, se'n van. Un castell de focs, o no fa falta un castell de focs, tira una traca dalt de... perquè no estan habituats a aquest soroll de nit. O per Sant Joan, algú deixa anar tal, s'espanten. Per tant, l'afectació és més gran si és un so inesperat que no pas un so molt elevat sempre. Poques coses més se saben. I la contaminació lumínica, l'últim tipus de contaminació que hi ha a la ciutat, que encara se sap menys, però que últimament s'està estudiant. Què se sap de la contaminació? Home, hi ha gent que diu, va, vinga, no, aquests ecologistes, no teniu a parar, contaminació lumínica. Quin efecte té això sobre... sobre les persones, sobre els animals... Bé, sobre les persones està poc estudiat, més enllà de l'insomni i la dificultat dels canvis de ritme. Ah, si veus tanta llum sempre, doncs les persones... Però sí que ha estat estudiat que algunes arnes papallones de nit també interfereixen els seus cicles, no saben què han de fer. I sí que està estudiat que alguns ocells migratoris es despisten amb la llum. Alguns, no tots, alguns. S'ha comprovat en alguns, en tots? No, en alguns. En aquest s'ha comprovat? Sí. En la resta? No. Que no s'hagi comprovat no vol dir que no tingui afectació negativa, però tampoc vol dir que la tingui, vol dir que no ho sabem. Que és una paraula que costa molt de dir a molta gent. No ho sabem, no ho sabem, no ho podem provar encara. Sí que es pot provar que ocells com aquests, que donen el mascle de la merla, o merlot, que dona nom a la varietat de raïm, merlot, raïm merlot, perquè té aquest color així. Bé, el merlot i altres ocells canten de nit a Barcelona, tota la nit. Canten, els ha canviat, clar, tant, tot de dia, tan il·luminat tot, que ja canten de dia per buscar parella. I això també ha passat a Barcelona, encara no passa als pobles, però ja passa a Barcelona, sobretot en alguns parcs de la part d'alta, que canten de nit. Ocells que, perdó, clar, hi ha ocells que canten de nit, molt pocs, rapinyaires nocturns, el rossinyol i les enganyapastors i el siboc a Catalunya, només aquests. Mussols de mena diversa, enganyapastor, siboc i rossinyol. Per tant, poques espècies. No, noves espècies, que només cantaven de dia, que ja canten tota la nit. O pit-roig, també. O rupit. Un efecte positiu que té la ciutat sobre moltes espècies, vegetals i animals, hi ha una tendència de molts ecòlegs a carregar tots els neulers de totes les maldats a l'espècie humana. No és així. L'espècie humana, en la nostra interacció amb l'entorn, hem generat coses negatives, no cal ni dir-les, no? Però també de positives, gràcies a les quals hi ha espècies que altrament no hi serien si no fos per nosaltres. Els pardals, si veus un pardal, hi ha una persona. No hi ha mai un pardal sense una persona. Un mas, quan s'abandona, no hi ha persones. Ai, no hi ha pardals, tampoc hi ha persones. No hi ha pardals. I una altra de les característiques de les ciutats, dels ecosistemes urbans, sobretot de les grans ciutats d'arreu del món, és que hem afegit penya-segats artificials. Dius, home, això té alguna importància? Depèn. Si aquesta ciutat està a la ciutat del Cap, on hi ha un penya-segats per tot arreu, doncs mira, anem afegint més. Però si som al Maresme, on no hi ha cap penya-segat, amb dues comptades excepcions, a Cellecs i a la costa entre Arenys i Calella, però això és molt poc en tota una comarca, posar parets altes afavoreix el que s'anomenen espècies rupícoles, que vol dir espècies que només viuen en aquestes condicions tan dolentes i difícils d'arrapades a la roca. Se'n diuen espècies rupícoles. Només a la roca viuen viure, en condicions extremes. Sense, amb sorra? No, molt poqueta. En alguna escletxa, una mica de sorra? Molt poc. Amb molta aigua? Tampoc. El dia que plou, però tot a avall. Quines són aquestes espècies? El dragonet, el dragó, el dragonet, que hi ha aquest mal, aquesta, que es mengen que es mengen la roba, no? No, que es mengen són les arnes que es mengen la roba. Són de dieta exclusivament insectívora, flipen mandonguilles i els agrada molt les arnes, totes les papallones nocturnes, per això es posen allà als fanals. Als fanals hi van les papallones i es mengen allò. I també en alguns armaris s'hi entren, perquè també si hi ha arnes, també se les mengen. I això ha possibilitat aquesta falsa creença que aquests animals, que són insectívors, es cruspeixen l'abric de llana. Doncs no. No, no. Els dragonet, el cul blanc, oureneta, cua blanca. El dragonet viu tot l'any a la paret. I viu tot l'any. Pon els ous en les escletxes, tot. L'oureneta, cua blanca, només hi fa niu. O cul blanc, es diu el Maresme. I Carenys és el pioner de projecte. Fa niu. Només a les façanes de les cases i penya-segats, però a les façanes. Mai a l'interior de les cases. Mai. Façana neta mirant a l'exterior o al cantó. De fang, triga 5-7 dies a fer el niu de fang. És insectívor. O bé, aquesta mena de falcó, que des de fa uns 4 anys ja cria Arenys, el xoriguer, que dona nom al gin homònim menorquí. Xoriguer, un falcó que s'alimenta de... que fa el niu, no fa niu. Pon els ous en parets molt altes, penya-segats, i també Arenys a Mar amb uns pisos molt alts, unes jardineres. I fa el niu una mena de falcó que s'alimenta de ratolins, i de sargantanes i d'insectes de mida grossa. No el teníem a Arenys ni a l'Alt Maresme, extingit a l'any 75, i des de fa ja 10 anys ja crien aquí. De nou, xoriguers és una espècie rupícola. Rupícola per viure, caçar? No, no, rupícola per criar. Per caçar ja se'n va als llocs oberts, als camps. I l'últim, un d'exemples d'espècie rupícola que necessita penya-segat, aquest que deduïu un test, fet a la foto, no? No? Això és a dalt de tot, o serà de família? A la punta de dalt. Serà de família un falcó peregrí, que és la mateixa família que el xoriguer, però molt més gros. I mentre el xoriguer s'alimenta de ratolins, sargantanes, saltamartins, llagostes, i aquestes coses, aquest només d'ocells. I el vol, sempre. I cria des del 2004, des de fa 10 anys, 12 anys, ja cria a Barcelona. Havia criat fins l'any 73, des de l'edat mitjana, des del segle XII, que hi ha documents 13, que ja criava el falcó a Barcelona, fins al 1973, quan va ser abatuda l'última parella a Santa Maria del Mar. Per unes persones es va encarregar l'última parella. I a través d'un projecte en el qual vaig tenir el goig a participar, es va recuperar l'espècie i des de l'any 2002 ja torna a criar no només a la Sagrada Família, sinó a 4 punts diferents de la ciutat. Bé, són espècies que per menjar no necessiten les parets, però per criar-hi sí. Si no hi ha parets, no hi serien. A Barcelona podria ser. On? Allà al Morrot, al penya-segat de Montjuïc. Però si ja no hi hagués el Morrot, enlloc. Per tant, gràcies a les persones que hem construït aquests edificis, aquestes espècies... He posat només exemples d'animals. Podríem posar-ne de plantes. El líquen, que ja coneixem. La parietària o morella, aquesta planta que fa el pol·len aquest molest, que necessita res, una mica de sorra, ja cria. Ah, ja cria. Ja hi viu. Les tàperes que la gent es posa a les pizzas, la taperera viu a tots, si vas a Pedralbes, al monestir de Pedralbes, la vegada és que està ple de tapereres a dalt, no cultivades com a Mallorca. Viuen en parets, en poca paret ja viuen allà, fan les tàperes que es posa la gent a les pizzas. No seguim parlant, però no que féssim gana. I espècies, doncs, que necessiten parets per viure. Aquí tenim un exemple d'un estudi que vam fer per l'Ajuntament de Barcelona de la dieta del falcó a Barcelona, i prou, perquè la dieta d'aquest falcó a Chicago ja és diferent. Doncs es menjava la meitat del que menjava eren coloms, cotorres argentines, garses, tórtores, estornells, etc. Una altra característica, que és la novena, Normalment no poso lletres, però avui n'he posat algunes per no perdre el fil, no? És que producció primària baixa, això és una paraula tècnica. Producció primària baixa és fer la fotosíntesi, o sigui, convertir en substàncies minerals en matèria orgànica, que és el que fan les plantes. Si no haguessin plantes no viuria ningú. Per què fan les plantes? Doncs agafen l'aire, diòxid de carboni, l'aigua, i a través de l'energia del sol ho converteixen en fulles. I gràcies a les fulles viuen els herbívors. I gràcies als herbívors viuen els carnívors. O sigui que són la peça, la baula essencial. Si no hi ha producció primària, no hi ha vida. A no ser que estiguis aturat i te la vinguin a portar cada dia al menjar a casa. Producció primària baixa i producció cultural alta. I ara ho explico, què vol dir això. Perdó. Aquí es veu una foto aèria de l'Eixample que vaig fer. Per tant, ja us ho situeu tots, ja està enfocat, va de nord a sud. I per tant, aquí a l'avinguda hi ha molt d'asfalt, no, més que asfalt, d'edificis. En aquests edificis hi ha poca, més enllà de les persones que hi viuen, s'hi genera poca vida. N'hi ha, però no es veu. Sí que es veu en els parcs del davant i del darrere, o dels costats, al Sagrada Família, en algunes illes, de l'arbrat viari. Això és la producció primària, molt poca, domina l'asfalt. I en l'asfalt dur, no, anava a dir, no s'hi fa vida, no. Sí que se n'hi fa, però poca, respecte a un camp. Tu abandones un camp i de cop i volta queda allò tot ple d'herba. En un asfalt se n'hi fa on? En algunes raconades, en les cantonades, allà on no arriba el trepig dels cotxes ni de les persones. Però hi ha poca producció primària, són poc verdes. I les ciutats mediterrànies menys. Tots tenim idealitzades les ciutats. A Berlín sí que hi ha verd, a Varsovia sí que hi ha verd, a Londres, Londres, els parcs. I això és positiu, i no vull dir que sigui negatiu ni res, però és que és un urbanisme diferent. L'urbanisme mediterrani tradicional, fins als anys 60, és un urbanisme compacte, que vol dir moltes persones posades en poc espai i al voltant els camps per abastir-lo i després els boscos, les zones no treballades. En contraposició a això, Centre Europa és excedentària d'espai, té molt d'espai, a més és pla. Hi ha més varietat d'arenys a mar a Núria que de París a Moscou. En els 170 quilòmetres que hi ha d'arenys a mar a Núria hi ha més varietat de paisatge que de París a Moscou. Per tant, en aquestes zones han creat un urbanisme anglosaxó molt diferent, de parcs, grans parcs a dins de les ciutats que nosaltres els tenim a fora. I no només això, sinó també hem importat el seu pitjor, que és aquestes zones doncs, de residencials, que allà no tenen problema perquè hi ha molt d'espai, però que aquí amb un Arenys a Mar, amb un Arenys amunt, amb un Sant Iscle, fer cases aïllades doncs, té menys sentit perquè el terreny és així, en pendent, i hi ha pocs llocs plans. Però bé, poca producció primària a les ciutats i alta producció cultural, humana. A les ciutats que han existit sempre, però a partir de l'entrada de la burgesia, la menestralia, i s'hi concentra la substància grisa. Això no vol dir que la gent del poble siguin rucs, ni molt menys. I menys, no, ni molt menys. I menys amb l'entrada de les noves tecnologies, que és una revolució. Perquè abans, clar, una persona que vivia a Molló, si volia tenir accés al coneixement, havia de baixar a la gran ciutat. Abans. I molt abans no, es podia quedar a Molló, al monestir de Sant Martí del Canigó, i allà, o de Sant Joan de les Abadeses, que on hi havia molt de coneixement. Però a partir del segle XV-XVI el coneixement és de la ciutat. Ara ja no, ara es reverteix. Internet, pots estar de casa estant, pots tenir accés a tots els reports i documents i papers dels journals i tot això de ciència de casa estant penjat en una muntanya de dalt al Ripollès. O de... Bé, però a la ciutat s'hi concentra. S'hi concentra... música, cultura, tal, i tecnologia, com és el que el Mobile World Congress, no? I per anar acabant, permeteu, sempre faig una hora pelada, avui m'estendré 5 minuts més, oh Déu. La ciutat és un mosaic d'hàbitats, dominat per un, el gris. En Martí Boada, en un llibre, els va caracteritzar per 4 grans mons. El món gris, el que domina, el món blau, el verd i el groc. Ara veurem quins són, d'una forma succinta i ràpida, amb un exemple de cadascun d'ells. El món gris, què és el que domina? Carrers, places de les d'ara, clar, de les que fan a Barcelona, de les d'abans no. El món gris domina, i en el món gris hi viuen moltes espècies. Unes d'elles, el magall o falciot, que fa el niu en els forats dels grans pisos, o bé és aquest que arriba el 2 d'abril a Arenys de Mar, entre el 30 de març i el 2 d'abril, i se'n va per la Mare Déu d'agost, s'està només 2 mesos i és poc temps, no puc entrar en detalls, el falciot, que la gent l'anomena oreneta, però que no té res a veure, és més gros, és aquell que cau, que no pot volar quan toca a terra, no té res a veure, no són ni cosins germans, són ocells, tal. El món verd, quin és el món verd? Les xides, els patis, els terrats amb vegetació, les files d'arbrat viari, els arbres en fila, que a nosaltres no hi ha importància, però n'hi ha pocs, d'aquesta llargada com la plataneda d'Arenys, i en un estat tan ben bo de conservació. Ah, no, en les taques verdes, enmig d'aquest oceà gris, hi ha també vida, també a les parts grises, com hem vist, però també en el món verd. Aquests. Ja canta, l'altre dia vaig sentir cantar. El gamarús, que el posen a totes les pel·lícules de por. Aquest udol, gamarús. I que cria aquí al vell mig de la riera i que se sent al vell mig de la riera en els forats grans dels plàtans. Els forats grans dels plàtans, clac, el gamarús hi fa aquests pollets que saltaven i queien a l'Alèxia i s'espantaven. Bé, taques verdes, els gamarús també crien als boscos, però també cria aquí, per tant vol dir que hi troba ratolins, només s'alimenta de ratolins i de talpons, no, hi troba ratolins, hi troba menjar, no, potser no dintre, no a la riera mateix, però als camps al voltant, els pocs camps que queden, parcs i jardins. I el món blau, que sense entrar, gris, he dit, és un mosaic d'hàbitats, amb una taca més grossa de superfície, que és la grisa, i taquetes verdes, les eixides, blaves del mar, del riu, de les fonts, o bé d'estanys artificials o naturals, que alguns, cada ciutat és un món. Barcelona té mar, Berlín no té mar, Berlín té estanys i parcs a dintre, i Minsk i Moscou té parcs i estanys grans com els llacs on la gent es va banyar. etc. Cada el Mont Blau, on hi viuen espècies, aquí he posat dos exemples per arenys, com aquesta, l'ornat pescaire, que va a les basses de rec a enforquillar els peixos, que ara sortiran més tard, els peixos que viuen en aquestes basses de rec, s'alimenta només de peixos i granotes. I viu aquí arenys, a Can Gelpí, el veus volar, estàs posant benzina i veus volar un Bernat pescaire. Bernat pescaire. O bé, si un s'acosta a mar, a la platja, quan tornen els bous, els de pesca, es veu una espècie tan maca com aquesta, cromàticament, el catràs o mascarell, que crien a Bretanya i a Escòcia i al País de Gales i venen a hibernar aquí. Crien a Escòcia i venen a hibernar arenys i se'n veuen des de la platja, els pots veure des d'arenys, quan, si t'hi fixes, i tens prismàtics. Ocells que els científics anglesos li han posat una anella al País de Gales i a l'hivern són aquí arenys. Són grossos i s'alimenten de peixos. I el Mont Groc, poc, a dintre la ciutat, molt poc, però de vegades als afores, o en zones d'expansió, queden horts i camps on poden viure espècies com aquesta, com la ballarol, que se sent arenys durant el dia d'estiu, que només s'alimenta d'insectes, en aquest cas hi ha grans al vol, molt bonic, és un ocell africà, que cria, que ve de Kènia, Tanzània, i ve aquí a passar l'estiu, que cria entre arenys i Canet, a molts llocs, en talussos de sorra, fa forats als talussos, no fa niu, fa uns túnels en els forats, en els talussos de sauló, de terrer, cria allà, però a dintre el poble se sent els dies càlids d'estiu, fa aquest so, i volen molt alt, molt alt, cacen molt amunt. A diferència d'algunes oranetes que cacen més avall. Ells cacen com els falciots, molt amunt. Els ascens més fàcilment que els trobes, des d'arenys. Si te'n vas als camps, bosquines i brolles al voltant, allà ja els veus molt més parats en els pals del telèfon i tot, i caçant sovint, com aquesta foto tan maca, que té un saltamartí. Bé, remarco doncs que la ciutat és un mosaic d'hàbitats, però amb taques de colors diferents. La taca grisa domina sobre la blava, la verda i la groga dels camps. És, en definitiva, un ecosistema, una xarxa de matèria i d'energia, com il·lustra aquest esquema que vaig encarregar amb un il·lustrador per Barcelona, il·lustra que seria l'ecosistema barceloní, on a baix, a sota de tot, hi trobaríem els productors primaris, aquells que són els que generen a partir de substàncies minerals que no alimenten, substàncies orgàniques que sí que alimenten, hi trobaríem glans, és per posar un exemple, no és que sigui només allò, glans, flors, larços blancs, pinyons de pi bord o pi blanc, i deixalles humanes, que fan el mateix efecte, però és diferent, no es fan gràcies al sol. Si també tires pa, doncs d'això se n'alimenten els coloms, les tórtores, els pardals, les cotorres, els cargols, els saltamartins, les erugues. D'aquests s'alimenten les erugues, les mallarengues, que són el xuriquer caça saltamartins i llagostes, la garça ho menja tot, la garça de l'esquerra, blanca i negra. Les rates pinyades s'alimenten d'insectes. Hi ha de tot, el que se'ls pot menjar. A tots no, perquè no es pot menjar plantes. A tots els ocells que hi ha a sota, que és el falcó peregrí. Bé, és per tant una xarxa, un ecosistema, una xarxa amb intercanvi de matèria. El CO2 i l'aigua fan flors, fruits i branques. Això s'ho mengen els herbívors i això s'ho mengen els carnívors. Els herbívors s'ho mengen. De matèria i d'energia. És un ecosistema en ell mateix. És natura. La ciutat és natura. I per cloure aquesta xerrada, ja sé que... Doncs el darrer punt, que va... És una extensió d'aquest mosaic d'hàbitats. Remarco que la ciutat, mosaic d'hàbitats amb un domini superlatiu del gris, però també amb taques més o menys verdes, segons si és urbanisme mediterrani, poc verd, si és urbanisme centreeuropeu, molt de verd, groc o blau. Doncs bé, la bonança econòmica dels anys 60 ençà fins fa 6 anys, la bonança econòmica unit amb la urbanització de la gent abandona els masos i els pobles i s'han viure a la ciutat, canvien els hàbits, Això afavoreix que les plantes ornamentals... Què posava? Afavoriment d'espècies forànies o al·lòctones? Forànies. Espècies de fora, que venen de Papua Nova Guinea, de Xile, de Mèxic, de Rússia, de Japó, de l'Índia, sobretot de llocs tropicals o subtropicals, perquè si viu més bé, no passa, si agafem una del Pol Nord, aquí es queda fregida. Però que ve tot això aquí. Per què ve? Doncs ve per tradició, com a planta ornamental. Aquí hi ha flor tallada, en aquesta part, però també hi ha poncèties i altres coses que la gent cuida a casa. L'hortènsia, que cuida a casa. Això ve de fora, l'hortènsia no és d'aquí. I aleshores, quan algú... les llavors queden, i a prop de pobles hi ha hortènsies plantades en alguns llocs. No, plantades no, que han nascut de forma espontània. Per tant, venen en les eixides de les cases s'hi planten els llimoners o els nisprers. El nisprer és de la Xina. El nisprer, nispro, micaque, micaco, té molts noms, nesple. Es planta a les eixides, és una espècie que ve de la Xina, que es cultiva al Japó i no a la Xina, però que aquí l'hem plantat, no cultivat, sinó a les eixides de les cases. I a l'arbrat viari, els plàtans venen d'Àsia. Aquí no tenim, a la sortida de l'autopista d'Arenys, hi ha uns arbres que venen de Papua Nova Guinea i uns altres que venen del Brasil. Bé, les orquídies sabatetes d'Arenys, que venen de... No? Que venen, se sap d'on són originàries, però no sap qui les ha dut. Venen del nord-est, nord-est de l'Índia, de les missions o Filipines. No hi ha aquesta orquídia, les Filipines. Per tant, ve d'allà, de Bangladesh, dels estats del nord-est de l'Índia, allà on desemboca el Ganges. Ve d'allà, i la tenim a totes les eixides de casa. El Palifendido elegans. Però ningú sap com han vingut. Malgrat de conjectures de la vora del foc i contes de la vora, no sabem, o menys si més no, jo no he estat capaç de saber, perdó, d'on venen. Tot això arriba aquí, la ciutat planta espècies de fora, vegetals, bé per enjardinar, bé per tenir a casa, bé per les eixides i patis. Però també les cases, les mascotes. La gent abans vivia pagès, no vivia mascota, el gas, el gat, el gos, i para de comptar. La gent té mascotes, les mascotes s'escapen. O les alliberes, aquesta cotorra, que és del país d'en Messi, cotorra argentina, que ara ja comença a ser plaga, que ja ha arribat a Lleida. De moment només molesta pel soroll, que són sorolloses, sobretot quan fan niu, fan una colònia de nius, i fan que pot pesar una tona, tots junts, viuen tots junts, totes juntes, són colonials. Només són molestes pel soroll en residències de gent gran, hospitals, escoles, amb palmeres allà. Però altres llocs fan altre tipus de problemes. A l'Argentina tomben torres elèctriques, a la Patagònia, i has d'enviar un helicòpter, pesen tant i no hi ha arbres, que allà on hi ha una torre s'hi posen i les tomben. A d'altres llocs cauen i xafen un cotxe. Això passarà a Barcelona un dia. O pot passar coses més desgràcies. Bé, la cotorra argentina, escapada als anys 80, 3.000 parelles a Barcelona, etc. La tortuga de Florida, ja present a tots els estanys de Catalunya, foragitant la tortuga autòctona, perquè és més forta, és americana. S'alimenta de coloms, també, que poca gent ho sap. De coloms, com? Crec que salta, quan els coloms es van a abeurar, els enganxen pel coll, es tiren i el colom va movent, però tenen tanta força que les ofeguen i se les mengen. Són carnívores. Bé, la major part de tortugues d'aigua són carnívores, la gran majoria. Que no vol dir que vinguin a atacar i destrossin la cuixa, però dir que si poden, si estàs massa temps fent el ronso, et pessigaran. I si poses el dit allà, també. Bé, els gats, que és un animal domèstic, que ve de l'Egipte, on és salvatge, domesticat, a l'Àfrica, però que ja l'hem silvestrat i que és el carnívor més abundant d'Anglaterra i dels Estats Units, on allà sí que lluiten contra ells i els maten per evitar que el gat desplaci les espècies autòctones salvatges. I aquí els alimentem. Els peixos aquests de colors, que tots hem vist, però que pocs sabeu que venen del Japó. Tot això, s'escapen i doncs pol·lulen pel nostre. En definitiva, la ciutat també ja no és només un embut, sinó que a partir d'aquí és un difusor. escampa espècies vegetals per tots els voltants i espècies animals. Ve per mascotes, els animals, les vegetals de tipus ornamental. I bé, i al capdavall hi ha l'últim punt amb el qual doncs tanco aquesta ponència, diferent, hem parlat de les característiques que comparteixen tots els ecosistemes urbans de tots els continents. Ara una petita valoració i reflexió subjectiva. Malgrat això, malgrat hem vist, aquí no hem fet una panoràmica d'una hora i deu ja, d'espècies d'animals i tal, però no hem parlat de tot. Malgrat tot aquest ecosistema que bull de vida, que és coroll de plantes i d'animals, de coloms, de falcons, de xoriguers, de líquens, de dragons, no s'ha ni estudiat, s'ha estudiat molt poc i ha estat molt poc utilitzat pedagògicament. I és més, hem fet a l'inversa dels cànons pedagògics. Els que treballeu en el món educatiu o heu treballat en el món educatiu sabeu que el cànon pedagògic, quan s'ensenya, pels bailets petits comences de l'aula o de casa al poble, del poble a la comarca, de la comarca al país, a Catalunya, a Europa i d'Europa al món. Fem aquestes nines russes geogràfiques. En el cas de la biodiversitat hem fet el procés invers. Hem començat pels lleons, els hipopòtamus i els cocodrils, d'allà vam saltar, no és fins als anys 70, en Rodríguez de la Fuente, de fauna ibèrica, de Roncareto, de Bejaruco, Lobo, que gran turrón, i això, fins a l'any 2000 no es fa la primera sèrie de fauna massiva a Catalunya, o sigui, fa tan sols 14 anys, i bé, i poca cosa s'ha fet ja de fauna urbana, que és paradoxalment, potser menys interessant, és la que viu cada dia amb nosaltres. És la que comparteix el 99% de la nostra existència, de les faunes i plantes que cada dia, i dels que els tenim a l'abast per estudiar, que no cal anar als aiguamolls, aigües tortes o al delta de l'Ebre. Bé, això es va tancant i ja es van fent revistes a Cavall Fort, van dedicar un article, van premiar un article sobre el falcó amb un company meu periodista, webs, aquestes del falcó a Barcelona, no és que vull dir això, i contes, ja no el conte del flamenc que viu a l'Ebre, sinó el conte del falcó que viu a Barcelona, que vaig coescriure a quatre mans com un concert de Mozart amb el meu germà gran, i materials educatius com aquest que vam titular Els altres veïns, que vaig tenir també l'honor de fer per la Fundació Territori i Paisatge de la Pedrera, en el qual els altres veïns, els veïns que conviuen, les plantes i els animals que conviuen amb tots nosaltres i que malauradament són encara massa transparents per tots nosaltres. Bé, la ciutat és un ens com aquest, amb una boca de rap que aglutina molt, que porta materials i menjar d'arreu del món, que excreta molt, sòlidament, líquidament o de forma de gasos, que té, per això sobretot, una gran substància grisa, capacitat intel·lectual i que al mateix temps forneix de punts de cria i d'hàbitat a espècies sense les quals que no podrien viure sense la presència humana en aquell espai. Gràcies per la vostra atenció i fins ara. Això de vegades costa. Si mengéssim només taronges, ara he posat un exemple que desconec en el cas dels taronges, segur que això tindria un efecte negatiu sobre el nostre organisme. I si mengéssim només pa, un altre negatiu. I amb això ara vaig amb els coloms. Els coloms, sí, és clar, i una gallina, i una rata, sí, mossè. Ara bé, sempre que no hi hagi una alta concentració, que tu estiguis molt a prop i cada dia convisquis, el risc és baixíssim. Ara, si tu vius amb un colomar, no hi viu, o cada dia hi vas, t'hi revolques, no hi poses res, aleshores sí que tens. De fet, molts petits virus que tenim, molts petits, aquests constipats, que mal de coll, no, mal de coll no, febretes, febrícules que tenim, que no ens tractem, són virus d'ocells que desconeixem, que com que els tenim i al cap de 3 dies ho superem, ja no, això per sí que transmeten malaltia. Es transmeten malalties com qualsevol altra, però no per tenir por, a no ser que els abracis cada dia i convisquis amb ells. Més preguntes?
Com és, per exemple, allò que a casa, que estem en un segon pis, que hi ha neteja per més d'una senyora, i que tot plegat vaig treure un llibre aquest dia de la biblioteca i em va sortir un regó?
Un?
Un regó. D'on t'ha sortit aquest regó? Qui l'ha criat?
Doncs no ho sé d'on ha sortit el dragó, no, però és molt probable que a casa vostra, que hi ha molts dragons per allà, que jo n'he vist molts, n'havia vist molt de petit per allà, sí, molts, i també aquí, doncs que entréssim un dia, o bé que entrés allà dintre la biblioteca, més difícil entrar, però que viu allà dintre no, perquè menjant insectes, ja hi ha insectes en els llibres. Em pensava que anàvem a preguntar pels peixets de plata que surten dels llibres de zones humides, que són insectes que s'alimenten de la cel·lulosa en descomposició. Com més humit estigui el llibre, millor, perquè més es descompon la cel·lulosa. Més preguntes? Dubtes? Mena mi, coses que mi, no s'hagin entès del que...
A mi m'agradaria que ens diguessis aquests petits ocells que ens venen dels patis d'aquí a Arenys. Per exemple, petit no, la merla que ve allà a treure tota la terra dels testos, tanta sí. Com pot, no? Però a més hi ha els petitons, aquests d'hivern, els de la panxeta blanca, uns molt petitons grisos també que et fan niuet allà amb una tuia
gran. Una porcellana xinesa.
El com?
Que semblen com uns estilitzats amb una cua llarga.
Aquests de la panxeta, sí. Sí.
Això és la cuscueta, sí, que belluguen. Que belluguen la cua, i que és un dels ocells amb més, és l'ocell amb més noms populars de Catalunya. Sí. I que acompanyava la Mare de Déu i l'exili, i té molta mitologia. Sí. Aquests mai en veureu moltes quantitats, no? Que en venen molts?
No, alguns, sí.
També un, dos, són territorials, fan el niu a vegades en això del gas, en el comptador del gas, en testos i en pedres, perquè fan el niu en forats... No tan tancats, però que necessiten forats sòlids. En un lloc, si tens una teria al Passeig de Mar, una persona tenia un comptador també, amb un tancat, amb un recipient, i obries, i allà hi havia també el... No n'hi ha molts. A l'hivern n'hi ha més perquè venen del centre d'Europa a hivernar, i se'n veuen més a Arenys de Mar. A l'estiu n'hi ha criant, però poquetes, i es belluguen per les teulades i per terra, no?
I els grisos són els pardalets, que estan menuts grisos?
Els gris, de color gris avellana, sí. I els que tenen pitet són els mascles, negre. I els que són marrons, aparentment homogenis, són les femelles, els joves. Pardal, que al sud del País Valencià en diuen teuladí. I que es veuen perjudicats pel nou tipus de teules que hi ha al país. Que ja no són encavalcades, sinó... fusionades. Més coses? Joan?
Pere, molt bé, escolta'm. Jo només et volia fer una pregunta.
Si no, ja ho repetiré jo amb veu amplificada.
No, hi ha un cas, tu tens un llibre obert, per exemple, a la matinada, bueno, a les 7 o quarts de 8, quan estàs més o menys posat en situació, i t'arriba un bitxo, no sé si és un artròpode o si és un no sé què és, perquè és, té dels 100 peus, té una sèrie de peus al voltant, i és rodó. Escolta'm, aterra en la pàgina que tens oberta, i només que intentis tocar una mica, o costar-li el llum, es posa a vibrar, veus que vibra, desapareix l'ocell i queda un forat així en el paper. S'ha fotut el paper.
Ah, espera't. Això sí que... No, mira.
Escolta, jo no dic que mengi el paper, però...
És que no se sent, Joan, no se sent.
No, escolta, si té... O sigui, aquest animaló, que és petit, potser de 4 mil·límetres de diàmetre, potser 6, no sé. Escolta, vibra, dius, si el intentes de tocar, té com una mena de reacció, i el líquid que deixa solidifica l'acte. I queda dur com si...
Fes una foto, perquè no tinc ni idea de què pot ser. Res més? Alguna cosa que no s'hagi entès, que vulgueu que repeteixi, perquè... No sé, ara ho comentem. Hi ha res més? No? Doncs gràcies per tot.
Gràcies.